Hola, molt bon dia. L'Eurogrup es reuneix avui per debatre l'ampliació del fons de l'ajuda a Grècia. Aquest país ha reconegut que incomplirà els objectius per al rescat. Tot i això, Grècia ha acomiadat 30.000 funcionaris per no fer fallida. El país ha confirmat que ha completat les negociacions amb la Troika sobre el nou tram de l'ajuda. De l'actualitat econòmica, Bankia, que presideix Rodrigo Rato, s'estrena avui a l'IBEX 35 i entra en el lloc d'Iberdrola Renovables, que va ser absorbida per l'empresa matriu. El banc s'estrenarà al selectiu amb una capitalització de més de 6.400 milions d'euros, cosa que el situa en el 14è lloc de les companyies cotitzades. Aquí a Catalunya comença la campanya de vacunacions de la grip marcada per les retallades en salut. Es preveu que s'hi acullin 1.270.000 persones integrants dels col·lectius de risc, especialment majors de 65 anys, malalts crònics i personal sanitari de seguretat. I en esports, el Barça ja és el líder de la Lliga Espanyola de Futbol. Ramon Castellola, molt bon dia de nou.
Molt bon dia. Doncs els blaugranes encapçalen la primera divisió del futbol espanyol, empatats a punts amb el Llevant, després de guanyar l'Sporting a domicili ahir amb un solitari gol d'Adriano. Els de Guardiola van fer un partit poc atractiu, però molt resolutiu. La Lliga s'atura aquesta setmana pels partits classificatoris per l'Eurocopa. Erika Vidal estarà entre 7 i 10 dies de baixa per una contusió al bíceps femoral de la cama dreta. Se suma a les baixes de Cesc, Alexis i Iniesta. Per cert, aquesta tarda serà operat Ibrahim Afellay de la lesió al lligament del genoll. El Real Madrid goleja l'Espanyol a Cornellà al Prat per 0-4. Els blanquiblaus van sortir a guanyar el partit i van fer una bona primera part, però el Madrid va saber aprofitar-ho per treure rendiment de la seva millor arma, el contraatac. Hat-trick d'Higuaín i gol també per a l'ex-blanquiblau Callejón. I acabem amb hoquei patins, perquè la selecció espanyola va guanyar el quart mundial consecutiu contra l'Argentina a camp de l'Albiceleste per 5-4. L'equip format íntegrament per jugadors catalans reclama més reconeixement institucional per aquesta fita.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 2:15 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Avui amb Josep Miró i Ardèvol, president de l'associació E-Cristians. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia.
Bon dia.
Endavant.
Podria començar, com he fet aquests últims dilluns, al comentar la notícia més característica de la setmana que comença, per un tema econòmic, per una mala notícia econòmica, perquè aquest és el comú denominador dia darrere dia. En aquest cas, la declaració del govern grec de que no pot complir amb les noves condicions que li assenyala la Unió Europea per poder rebre l'ajut. Però no ho faré. No ho faré per una raó, perquè és ben sabut que no només de pa viu l'home. I prefereixo posar sobre la taula un altre fet que potser no està a la primera plana, però que sí està a la consciència de molta gent i que és molt greu, perquè és la injustícia flagrant en la que viuen el Pakistan Asia Bibi i l'Iran Yousef Nahardani. Nahardani, exactament. Perquè estan condemnats a mort pel simple fet de ser cristians. No han fet altra cosa, no han comès altra malesa pels seus governs, si es pot dir així, de ser cristians en uns països que condemnen a mort, en un cas per blasfèmia, en un altre cas perquè es va convertir al cristianisme, aquelles persones que no tenen la confessió islàmica. I això crec que porta a plantejar tres qüestions. La primera, de què serveix Nacions Unides, que tantes declaracions fa i que tant insisteix en el tema dels drets humans. Amb aquesta obra està absolutament absent. Segona, què fan els governs d'Occident i sobretot el que ens ocupa de més a prop, el govern espanyol, que va crear en el seu moment l'Aliança de les Civilitzacions pel diàleg entre països amb civilitzacions, cultures, religions diferents. La resposta és que no fa res. I clar, després de preguntar-nos pel que fan els altres, és obligat que ens preguntem què fem nosaltres, per modest que sigui, amb la vida civil, a l'associació, a la parròquia, a la comunitat. Què fem nosaltres per Asia Bibi i per Yousef Nahardani? Que tingueu un bon dia.
Ràdio Estel.
Ei, 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 que no hi ha pressa. Si vols escoltar Ràdio Estel quan a tu et vingui de gust, aprofita la ràdio a la carta. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Ràdio Estel sense presses. Ràdio Estel al teu ritme.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Si et diuen que Hipercor tens l'oli d'oliva verge extra intens carbonell a 3,05 euros, és millor.
Però si a més la segona unitat et surt a meitat de preu per només 1,53, és hipermillor.
Sobretot si saps que fins al dia 12 hi ha milers de productes més amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor, preu hipermillor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
La Llei Catalana de Centres de Culte té ja uns canvis concrets proposats pel govern català a través d'una modificació que introduïa ara fa uns dies en aquesta normativa. Algunes confessions religioses no veuen bé aquests canvis i, en qualsevol cas, la modificació més destacable és el fet que l'autonomia local impera a partir d'ara i els ajuntaments no estan obligats a introduir una reserva específica d'espai per a centres de confessió religiosa en els seus plans d'ordenació municipal. De tot plegat, d'aquests canvis en la Llei de Centres de Culte i del futur immediat pel que fa a l'administració de la diversitat interreligiosa, parlem durant els propers minuts amb Glòria Renom. Ella és diputada de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya i ha estat membre de la ponència, la que va elaborar la llei i la que tramita ara els canvis a la Cambra Catalana. Glòria Renom, diputada de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ignasi. Gràcies per convidar-me en el teu programa.
Gràcies a vostè per venir. Ja havíem tingut alguna oportunitat de parlar amb vostè, per exemple, quan es va tramitar la Llei de Centres de Culte i quan hi havia aquesta negociació tan intensa entre el govern català anterior i el principal grup, aleshores, de l'oposició, que era Convergència i Unió. Es va resoldre bastant bé aquella situació amb una Llei de Centres de Culte que va tenir un grau de consens acceptable. Podem dir que va ser així?
Sí, va ser així perquè la vam treballar molt a fons, precisament doncs vam treure la càrrega ideològica que tenia aquesta llei en principi i també l'intervencionisme que es traspuava de tot l'articulat, doncs intervencionisme no només també municipal, sinó també amb l'exercici del culte de les pròpies confessions religioses. Vam intentar que no posés pals a les rodes en aquest exercici i que fos facilitadora. I per això vam entrar, com tu deies molt bé, en la ponència, vam entrar en diàleg amb totes les confessions i amb tots els agents implicats, els municipis també, i a partir d'aquest diàleg va ser el que ens va obligar i el que ens va fer veure la llum doncs, que calia fer unes reformes que va quedar al final la llei doncs el menys intervencionista i el més facilitadora possible. Ara, en aquests moments, que és el que tu m'apuntaves, en aquests moments, doncs, estan amb la responsabilitat del govern, doncs, s'ha vist des del govern més oportú d'acabar de fer aquells canvis que no es van poder fer un cop escoltats doncs, tots els ens i tots els agents implicats en l'aplicació d'aquesta llei, no? Els resultants.
Recordem que van intervenir dirigents religiosos, catòlics, protestants, ortodoxos, musulmans, jueus, de totes les religions, i demanaven coses que potser no es van atendre prou.
Budistes, tots els municipis de l'ACM, la Federació de Municipis, va ser molt contundent amb la part d'obligatorietat, doncs, de reserva de sòl a tots els municipis. I aleshores doncs, també pensadors del món intel·lectual, juristes, va ser unes compareixences molt, molt enriquidores per tots. Per aquest motiu, el que ens va quedar encara al tinter en aquell moment, perquè no es va poder veure massa clar de si s'incorporava la llei o no, però que sí que es va fer palès i patent doncs, la necessitat de que s'escoltés i es fes, ara s'ha agafat l'entorxa i s'ha dit, bueno, doncs fem-ho, no?
I quins són els principals canvis de la llei? Els canvis que d'entrada el govern català ha aprovat, va aprovar el dia 13 de setembre concretament?
Exacte. A veure, el més discutit, comencem per aquest, que és el que apuntaves, doncs, i que alguna confessió té por que se li freni l'activitat o l'obrir nous centres de culte, doncs és precisament l'obligatorietat que la llei posava a que tots els ajuntaments de Catalunya, els 947 municipis, facin una revisió del seu pla de planificació urbanística, d'ordenació urbanística, propi. No?
Això es treu, aquesta obligatorietat es treu.
Es treu, perquè implica una despesa econòmica molt important i perquè, verdaderament, si no hi ha demanda, no hi ha sol·licituds, no hi ha necessitat, si és no és el mateix un ajuntament de 50 habitants que un de 50.000. No és el mateix un municipi d'alta muntanya que un que té doncs, fluència migratòria o que té turisme, que té doncs, una vida pròpia diferent, no? I a partir d'aquí doncs, hem vist que obligar els 947 municipis sense necessitat i sense sol·licituds i tal, doncs, que faci aquesta revisió del POUM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que implica un treball profund de tot el consistori i una despesa administrativa, tot un procediment administratiu amb una gran despesa, era innecessari quan avui dia els ajuntaments han de dedicar doncs, els diners que tenen per donar serveis a la seva població. Això ho vam retirar perquè, a més, la llei ja no deia, hi havia una cua, l'obligatorietat deia, segons les disponibilitats de cada ajuntament i les necessitats. O sigui que, de fet, tampoc era que quedés tan clar que hi havia aquesta possible reserva de sòl i que fos per totes les confessions. I aleshores, doncs, com que dius, deia segons les necessitats i les disponibilitats de cada municipi, el que ha fet és això queda igual, segons la sol·licitud social que hi hagi, però no obligat a tots els municipis a fer aquesta despesa i aquest treball.
Per què es vol deixar, doncs, en mans dels ajuntaments la responsabilitat? Perquè així hi haurà més llibertat? Bé, el que deia vostè, no?
Senzillament és perquè hi haurà l'adequació, la necessitat i la resposta real de les necessitats de cada municipi. No hi ha ningú que coneixi millor que el propi consistori, el propi alcalde, el propi ajuntament, de què passa dins de casa seva, el seu territori, les necessitats, els fluxos migratoris, l'assentament de noves poblacions que van apareixent i que s'hi van noves comunitats que es van doncs, instal·lant i s'hi queden no, en el municipi, tot això s'ha de valorar. No hi ha ningú que ho coneixi millor que el propi consistori. Però la realitat també és que des de la Direcció General d'Afers Religiosos del govern s'està creant tot un equip d'assessorament i de mediació perquè si les comunitats religioses doncs, no troben el suport o no se senten prou escoltades, puguin doncs, anar al govern i demanar i dir. També serà obligació del consistori fer un informe amb la resolució i l'acord que s'ha arribat després d'haver rebut una sol·licitud d'obrir un nou centre de culte, tenen l'obligació de fer un informe, que això ho diu la revisió de la llei que s'ha fet, i aquest informe s'ha d'entregar al govern.
Per tant, no poden fer el que els vingui en gana, com de vegades han denunciat aquests dies algunes confessions religioses, a dir que depenem d'un alcalde que farà el que vulgui.
No, 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 no.
Hi ha això... una empara legal que...
Una empara legal i uns informes que s'han d'entregar dient el per què s'ha concedit i el per què no s'ha concedit i el per què s'ha concedit i on i quan i com. O sigui, tot això hi ha un seguiment fil per randa d'aquestes sol·licituds que hi puguin haver.
A banda del tema municipal, ens pot exposar una mica, senyora Glòria Renom, els canvis globals que introdueix aquesta llei?
I tant que sí. Un d'ells doncs és en base a que en aquests moments, doncs, pel poc temps que queda del que ens manava la llei, que els cinc anys de que entrés en vigor, doncs ja s'havien d'haver fet totes les obres de reformes en els centres de culte per garantir la salubritat i seguretat dels centres, doncs l'hem doblat, l'hem passat als 10 anys, perquè així doncs hi hagi aquest temps, el cost d'aquestes reformes, cosa que nosaltres havíem demanat que hi hagués una memòria econòmica i no hi és, per tant, doncs va a càrrec de cada confessió. I en aquests moments hi ha moltes confessions, sobretot algunes de més destacades, els protestants en fan una labor, i la catòlica no cal dir-ho, fan una labor social extraordinària. Per tant, doncs, posar una despesa per obrir una porta o per fer, etcètera, uns lavabos d'una altra manera, doncs això hem cregut que es podia esperar els 10 anys, sempre i quan doncs, no hi hagi un perill imminent de les persones, no, dels practicants a l'exercici del culte.
Però l'exigència d'aquestes reformes continua existint i, per exemple, en el cas dels centres catòlics, alguns d'ells molt antics,
sí,
hi ha certa flexibilitat?
Clar, és que tal com estava formulada els afectava, però ara doncs tot el que estigui dins de la memòria o dins de l'inventari del patrimoni cultural català quedarà exempt de compliment d'aquesta llei.
Naturalment, la catedral, Santa Maria del Mar...
Exacte, tot això quedarà fora i aleshores doncs, aquí només seran els centres de culte que no estiguin en aquest inventari.
Per tant, s'amplia...
S'amplia 10 anys. De 5 anys s'amplia 10 anys.
Molt bé.
Després, l'altra reforma també és que els projectes arquitectònics que es presenten dels nous centres de culte puguin adequar-se a la part interna en el ritus religiós o litúrgic. Ahir mateix doncs, vaig assistir a una celebració preciosa de ritus grec de l'Església Ortodoxa Sèrbia. I, clar, la situació interna és al rededor. Hi ha molt moviment intern doncs, dels pastors, dels celebrants.
Sí, celebrants, els
ministres. I aleshores, sí, i aleshores doncs, la situació i la distribució de l'espai intern ha de ser adequat en la litúrgia que necessiten, no? I això doncs, també es permetrà doncs, que la distribució interna, els espais, els metres quadrats que facin falta, els passadissos, que això era molt, molt, molt intervencionista, l'altre reglament i l'altra llei hi entrava en aquest detall, nosaltres doncs, serem molt més laxes i verdaderament doncs, es deixarà aquesta... respectarà l'exercici d'aquestes les diferents litúrgies internament. I externament també doncs, es demanarà i es mirarà que sigui adequat al territori, adequat a l'entorn, adequat a l'entorn, que no sigui diferent al que l'entorn requereixi.
Per tant, aquests podríem dir, senyora Glòria Renom, que són els principals canvis que introduirà... que ha introduït el govern i que ara passaran pel Parlament.
Hi ha un darrer que també doncs, cal que jo el digui aquí perquè hi és, també existeix, tot i que no és important, però que sí que hi és, que és l'ús dels espais públics per exercici de celebracions religioses puntuals. Aleshores, és clar. Si la sol·licitud coincideix amb que dos o tres confessions que et demanen el mateix dia l'ús d'aquell espai públic, doncs a quina, no? Que això també era doncs, una altra pregunta, no?
És una situació que no es dona.
No es dona, però alguns cops, alguns pobles que només hi ha un equipament públic doncs, que es pot utilitzar per dues confessions o el que sigui,
pot passar.
Doncs aleshores s'ha decidit que sigui per aquella de més arrelament en aquell territori, no? Aquella que tingui més un nombre més elevat de practicants.
Nombre més elevat de practicants, que no és ben bé el mateix que la que tingui més arrelament. Les dues coses.
Bé, vaja. Les dues coses i que estiguin assentats, perquè també, és clar, aquest flux migratori que de vegades doncs, depèn dels llocs de feina, després hi ha un retorn també que s'ha observat amb aquest estudi sociològic que vam iniciar amb els governs del president Pujol, precisament quan es va crear la Direcció General de Fets Religiosos des del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, es va iniciar un treball d'estudi de veure tots aquests moviments migratoris i aquests fluxes de les diferents confessions que ara ens enriqueix molt perquè ens dona doncs, un, és el termòmetre, no?, de com s'està movent a Catalunya les diferents confessions i com s'estan assentant.
Avui parlem amb Glòria Renom, diputada de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya i membre de la ponència de la Llei Catalana de Centres de Culte, una llei que ara tramita a nivell parlamentari les seves reformes. Com aniran els terminis i el treball al Parlament? Després s'haurà de votar?
Exacte, com qualsevol llei, eh? Hi haurà el procediment parlamentari de ritual, naturalment, amb tot el respecte. A més, doncs, tornem a escoltar totes les confessions, els municipis, els pensadors, els filòsofs, tots els agents, els juristes, tots els agents implicats que ens puguin donar llum a que encara fer-ho millor del que volem fer.
El líder protestant, Guillem Correa, president del Consell Evangèlic de Catalunya, lamentava precisament aquí a Ràdio Estel ara fa uns dies que la llibertat religiosa, segons va dir ell, passi a dependre de la interpretació d'un alcalde. D'ell i d'altres crítiques que hi ha hagut, què en pensa vostè? Com creu que poden canalitzar-se i potser suavitzar-se si hi ha un acostament o hi ha alguna negociació?
La veritat és que, a veure, tampoc hem de desconfiar tant. Vull dir, partir de la desconfiança ja és partir malament, no? Partir de forma negativa, ni de la desconfiança ni de l'alarma. Se suposa que quan un alcalde ha estat elegit, doncs hem de suposar que és perquè la majoria del territori, doncs, l'ha volgut, el desitja pel bé del comú, pel bé comú. Per tant, doncs, no hem de desconfiar ja d'entrada d'antuvi, doncs, que s'escollirà el camí contrari al que cal. Jo crec que això, doncs, no succeirà, i si pogués ser el cas, que vés a saber, doncs llavors ja li he comentat que hi ha aquests altres camins, que és el d'una mediació, que hi ha d'haver un informe, l'Ajuntament ha de fer un informe explicant el per què s'ha doncs, denegat, que en aquest cas és la por d'aquesta confessió, d'aquest pastor, que aprecio molt, per cert, també, i que verdaderament, doncs, aquest informe ha d'avalar el per què, no? Ha d'avalar el per què. Precisament, el doblar de 5 a 10 anys li beneficia amb ell perquè hi ha alguns centres de culte, naturalment, antics. La confessió protestant està molt arrelada al nostre país, molt significada, molt valorada també.
Sí, encara que sigui minoritària, però
té un
gran...
Per la que està fent el país, i tant que sí, està molt implicada amb Catalunya i amb tota la situació social que tenim en aquests moments. Està treballant molt en sèrio. Però hi ha alguns centres de culte protestants que necessitarien aquesta adaptació perquè són antics, i el doblar-ho amb els 10 anys, doncs, els dona un oxigen també per no tenir aquesta necessitat imminent de començar a fer obres o canviar d'espais perquè, doncs, així ho cal.
Creu, senyora Renom, que s'aprovarà en un format molt semblant al que ha passat el govern al Parlament, diguéssim?
Nosaltres el que volem és el consens. Ja vam treballar des de l'oposició per aconseguir consens sempre, i aquest cop doncs farem el mateix. Crec que hem de treballar per aquí i que s'aprovarà sempre que sigui, doncs, adequat i, a més, pensant en el millor per l'exercici del culte, que no es posi pals a les rodes, no s'hi posi traves, i que es pugui exercir el culte amb la major dignitat possible pels musulmans, per totes les confessions que avui s'estan implantant en el nostre país i que necessiten aquesta cura i aquesta atenció.
Ja ens ha dit abans Glòria Renom que en el seu moment Convergència i Unió des de l'oposició es va acabar sumant a la llei de centres de culte per unes modificacions que s'hi havien introduït, però que ara des del govern havia semblat oportú fer aquests canvis. Què creu vostè que millorarà la convivència social i religiosa a Catalunya amb aquesta nova llei? En altres paraules, què és el que els ha portat als membres del govern i ara vostès des de Convergència i Unió per defensar-ho al Parlament a tirar-ho endavant?
Sí, no hi ha ningú que coneixi millor que els municipis, que els consistoris, que els alcaldes, no?, i els seus regidors, la realitat pròpia de cada territori. O sigui, i ells són els que treballen per aquesta realitat, les necessitats que puguin tenir la seva població, no?, i per aquest equilibri de la convivència. Cal, doncs, també donar aquesta confiança en els municipis i escoltar-los. I aquesta ha estat, doncs, la... després d'escoltar-los, doncs, i escoltar-los ja quan vam fer la llei en el Parlament, la que ara està en vigor, després d'escoltar, doncs, sobretot la Federació de Municipis, l'alcalde de Reus va venir al Parlament i ens va fer una exposició, doncs, molt clara de què, doncs, calia aquest respecte a l'autonomia municipal i també aquesta confiança, no? Doncs atenent a què són els que més coneixen aquestes necessitats pròpies de cada municipi, de la seva població, aquesta atenció social que requereix, doncs han volgut fer aquests petits tocs, que realment són petits tocs, però que no canvien pràcticament el sentit, sinó que faciliten, amplien i donen la mà a les diferents confessions a que puguin, doncs, viure d'una forma respectuosa i adient.
Des de la limitació del temps, avui hem conegut força en profunditat el que són els principals canvis en la llei de culte. Es tramiten ja. De fet, el govern català ha aprovat aquests canvis i ara el Parlament, en quin termini es podria aprovar això? No és pel procediment d'urgència, per tant, poden ser uns mesos, no?
Sí, exacte. No és, actualment, amb el debat de política general, etcètera, i tot el que encara tenim entre mans, els pressupostos, etcètera, doncs hi ha prioritats. I aquesta no ha entrat amb caràcter urgent, per tant, doncs, un cop la mesa cregui convenient, doncs, que comenci la tramitació, llavors serà el procediment propi de tota llei i que es farà amb tot el respecte, naturalment.
Vaja, la votació de les esmenes a la totalitat, després el debat en comissió...
Exacte, la ponència, les esmenes, etcètera. I per el que a mi respecte, doncs, ho faré amb tota l'estima i el respecte que es mereix el fet religiós.
Suposo que amb diàleg amb tots els grups, amb les confessions religioses, i potser l'any vinent, a principis de l'any vinent, estarà...
Exacte, i intentar arribar al màxim consens possible.
Doncs així ho desitgem, i també desitgem que la convivència interreligiosa a Catalunya, que té grans reptes...
I molta història, a més a més. Molta història. Som pioners en l'estat espanyol i també a Europa, fins i tot. Hi ha grups, el GTR, el UNESCO-CAT, que treballen en aquesta línia.
Doncs deia que esperem que aquesta convivència surti reforçada i continuï existint de debò en els petits àmbits i en els grans àmbits, malgrat els problemes socials que de vegades hi ha. Tenim algunes referències a Salt o alguns municipis on hi ha hagut alguns problemes de convivència, però sempre amb bona voluntat tot es pot resoldre.
Naturalment, observant-se i amb bon criteri, amb respecte sobretot, és el que s'ha de fer i és el que s'està fent.
Glòria Renom, diputada de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya. Podem dir que és la diputada que més s'ha implicat en els canvis en la regulació de centres de culte, amb aquesta llei que existeix i que ara es modifica. Que vagi molt bé tot i fins una altra.
Gràcies, Ignasi, per l'oportunitat de tornar a estar en el vostre programa.
Bon dia.
Bon dia.
De seguida una petita pausa, a 9:45 l'última hora informativa, i No entenc res amb Miquel Murga. Avui Miquel Murga ens planteja per què és tan difícil canviar de telefonia mòbil. Després també, una mica després de 9:45, el que és la immigració i els temes socials amb Àngel Miret, Món sense fronteres.
Ràdio Estel.
A www.radioestel.cat podràs escoltar-nos en directe, sentir les últimes retransmissions, accedir a la nostra actualitat i gaudir de tots els serveis que Ràdio Estel t'ofereix des de la xarxa. No perdis el fil de la teva emissora. Connecta't a www.radioestel.cat i aprofita al màxim tot el que tenim per tu. Radioestel.cat, la teva emissora, la teva web. De veritat és tan interessant el que fan a la tele? Segur que aquest estiu vols estar tantes estones escalfant sofà? I si amb un senzill carnet canviessis totalment la teva rutina? Amb el Club Més Amics tens propostes de viatges, sortides, activitats i descomptes a les llibreries Claret i Happy Books. I per només 20 euros l'any. A què esperes? Truca'ns al 93 409 2770. El Club Més Amics. Volem amics com tu.
Si et diuen que pots vestir amb el més innovador que hi ha, amb una ofertassa d'Hipercor per només 99,99 euros, és millor.
Però si a més saps que l'ofertassa inclou un vestit més una camisa més una corbata, ja és hipermillor, oi?
Com ara el fet de saber que fins al dia 12 també tens milers de productes amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor. Preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
A
Hola, molt bon dia. Grècia ha completat les negociacions amb la Troika per rebre més ajudes als ministres de finances europeus. Es reuneixen avui a Luxemburg per debatre l'ampliació del fons de rescat i també l'ajuda de 8.000 milions d'euros a Grècia. Aquest país acomiadarà 30.000 funcionaris per no fer fallida. Bankia, que presideix Rodrigo Rato, s'estrena l'IBEX 35 i entra en el lloc d'Iberdrola Renovables, que va ser absorbida per l'empresa Matriu. El banc s'estrenarà el selectiu amb una capitalització de més de 6.400 milions d'euros, cosa que el situa en el 14è lloc de les companyies cotitzades. Aquí a Catalunya comença la campanya de vacunacions de la grip marcada per les retallades en salut. Es preveu que s'hi acullin 1.270.000 persones integrants dels anomenats col·lectius de risc, especialment majors de 65 anys, malalts crònics i personal sanitari i de seguretat. I en esports, el Barça no va fallar en la seva visita al Molinón i va sumar una victòria al camp de l'Sporting per 1-0 i ja és líder de la Lliga. L'Espanyol, mentrestant, va perdre per 4-0 a Cornellà al Prat contra el Real Madrid. Fins aquí les notícies, la informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. Cada dijous a les 9 del vespre parlem d'esports i valors humans al Mètode Guardiola, Valors en Joc, un programa sobre l'actualitat blaugrana i el món dels valors, dirigit per Miquel Àngel Violán. I com a complement de programa, el suplement Les Bones Obres, les novetats editorials més interessants, els llibres que ens fan millors. Esports, llibres i valors a les nits dels dijous a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. No entenc res, amb Miquel Morgà.
Passen 2:30 de 2:15. No entenc per què és tan complicat donar-se de baixa d'una companyia de telefonia mòbil. Aquest és el tema que plantegem aquesta setmana amb Miquel Morgà. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi, com estàs?
Molt bé, i tu com estàs?
Bé, això dels dilluns és bo sempre, home. I tant. Comences amb força. Després vas perdre-la durant la setmana, però bueno, comences amb força.
I amb aquests temes de no entenc res, posar-hi una mica de bon humor sempre va bé, oi?
Sempre els problemes, o quan no entenem les coses i les fem amb bon humor, són més fàcils de solucionar. És la meva teoria, em sembla.
La fem nostra també. I abans d'entrar en matèria, recordem als oients que poden participar en aquesta secció dient la vostra, amics oients. Podeu entrar a través del Facebook, enviar-nos els vostres missatges, facebook.com/elprimercafederadioestel, a l'adreça electrònica elprimercafe@radioestel.cat, i trucant-nos per telèfon el mateix dijous, a 9:45, que tenim aquest quart d'hora per resoldre i treure l'aigua clara, trucant-nos al 93-409-2772. A veure, per què has triat aquest tema?
Home, mira, ja, em sembla que un dia ja ho vaig dir, ho vaig deixar entreveure, que una de les meves experiències més complicades a la vida, no sé si desagradables també fins i tot, va ser el dia que vaig intentar, dic intentar perquè no estic segur que al final ho acabés aconseguint, vaig intentar donar-me de baixa de la meva companyia de telefonia mòbil. De fet, no diré el nom de la companyia perquè em sembla que totes més o menys van pel mateix camí, vull dir que poca diferència entre una i l'altra.
Totes posen dificultats.
Sí, exacte. Tot i que diuen, ho diuen, no sé si és així, que les companyies des de fa un temps estan obligades a donar de baixa en un temps molt curt, en un termini molt curt, i que fins i tot hi ha d'haver un telèfon gratuït amb atenció personal per atendre aquests casos. Em sembla que hi ha molta gent que no ho sap, i en tot cas ho esbrinarem aquesta setmana com funciona, perquè és una teoria que no sempre es pot fer servir, no? Que no sempre és així.
Clar, perquè moltes vegades és una veritable odissea, no? Canviar-se de telèfon,
sí, sí.
De companyia.
Així que avui no entenc res. El que proposo, primer, si hi ha alguna persona, com tu deies, que s'ha trobat amb això, amb el problema de donar-se de baixa i no poder, o no saber-ne, o que li costa molt, això, sobretot, que ens ho expliqui, que ens servirà molt aquesta setmana per posar exemples i per saber dijous què en pensa la gent.
Efectivament, exemples concrets des de la privacitat, no cal dir noms, no cal entrar en detall, simplement explicar el vostre cas, i també si són casos en què no hi ha tantes dificultats com ens podem imaginar, doncs també
fantàstic,
ho expliqueu. I així ajudem altres oients a trobar la manera de canviar de telefonia mòbil, si volen.
Efectivament. Mira, hem avançat una mica les possibilitats amb les quals ens podem trobar quan intentem donar-nos de baixa o canviar de companyia. que de vegades és pitjor canviar de companyia, o és més difícil canviar de companyia que donar-se de baixa. Primer, el primer que et trobes és en una de les situacions, em sembla, més surrealistes que ens podem trobar a la vida, que és que quan truques per donar-te de baixa acabes per, o comences parlant amb una màquina. Que això ens ha passat a tots, no explico res que ningú no sàpiga. Una màquina, que havies d'anar dient coses, que tant en tant es permet el luxe dir-te que no t'entén. La màquina, tu, és a dir, et diu, no t'entenc, i llavors tornes a començar, en fi. I aquesta situació, a més, ja ve precedida per un preàmbul que és fantàstic, que és el triar l'idioma amb el qual vols parlar amb la màquina. Et dona opcions, que això està molt bé, eh? Uh-huh. El que passa és que a vegades acabes parlant bielorrus amb la màquina perquè no acabes d'entendre o no acaba d'entendre ella amb això dels idiomes. Però, en fi, un cop aconsegueixes parlar amb la màquina, o bé entendre la màquina, i si tens sort, acabar parlant amb algú de carn i ossos, que t'ho sembla, com a mínim, perquè respon coses lògiques, el que t'has de preparar, si vols anar de baixa, atenció, és per un interrogatori impressionant, que jo crec que ni la policia, o sigui, quan fas alguna malifeta i t'interrompen, jo crec que ni això. És un interrogatori on pots acabar explicant o demanant-te el per què no vols anar-te de baixa, si és que la teva dona o el teu marit no li agrada el logotip de la companyia, et comencen a preguntar coses, per, pots acabar dient la talla de vestit o de sabates que gastes, sí, és a dir, unes coses impressionants, eh? I aquesta conversa, el que acaba sempre normalment és amb una cosa que jo, això sí que no ho entenc, és el que no entenc de tot això, el que menys entenc és això, és que et diuen enviï un fax.
És l'única opció que donen.
Enviï un fax. Un fax que... Com s'envia un fax avui en dia, Ignasi? Hi ha màquines de fax encara?
És la gran nova tecnologia efímera,
sí,
que ja està...
Sí. Envia un fax que dius, escolti, no, l'enviaré, li puc enviar un correu electrònic, que penses, home, estarà content, per... no, és que correu electrònic no pot ser, ha de ser un fax.
Allò per posar-ho una mica més difícil.
Sí, en fi, i l'última part del tema aquest és, primera, si vols canviar-te de companyia, l'assetjament al qual et sotmeten els dies següents és una cosa inexplicable. Comencen a trucar-te i oferint-te de tot, sí, perquè no marxis, t'ofereixen, et donen tot el catàleg de mòbils d'última tecnologia per tu i una connexió de 3 mesos de franc i no sé què més, tot el que vulguis. T'ofereixen el que sigui. I el pitjor de tot és que acostuma a passar, no sé si ara ho esbrinarem per dijous, que et diuen, bé, doncs esperis 15 dies o un mes i rebrà notícies a les... Escolti, però si quan em vaig anar d'alta ho vaig fer per senyals de fum, gairebé, que no em van demanar res, no? I ara m'he d'esperar 15 dies, un mes, no costa el mateix? Doncs bé, és molt complicat, no ho entenc.
No entenc per què és tan complicat donar-se de baixa d'una companyia de telefonia mòbil. Això és el que ens planteja Miquel Murga. Intentarem resoldre dijous. Entre 9:15 i 10:15 podeu participar-hi en aquella franja dijous trucant-nos al 93-409-2772. També podeu participar-hi enviant-nos missatges pel Facebook, pel Twitter o pel correu electrònic al primercafe@radioestel.cat. Nosaltres el fax no el recordem.
Per sort, no, és que és molt
difícil.
Si arriba
un fax, també benvingut.
Però jo sempre ho poso de cap per avall, no em surt mai.
Gràcies, Miquel.
Gràcies,
fins dijous. Bon dia. De seguida, Món sense fronteres, amb Àngel Miret.
Ràdio Estel.
Vols notícies, vols cultura, vols música, vols entrevistes, vols propostes i ho vols just quan a tu et vagi bé. Tu el que busques és la ràdio a la carta. Entra a www.radioestel.cat i fes un clic a Ràdio a la carta. Podràs escoltar els nostres programes quan a tu et vingui de gust. Més fàcil impossible. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Perquè tu saps què vols i quan ho vols.
Si et diuen que a Hipercore tens una oferta amb un televisor LED LG de 37 polzades Full HD, és millor.
Però si a més et diuen que abans costava 599 euros i ara amb l'oferta se't surt per només 499, és hipermillor.
Com ara el fet de saber que fins al dia 12 també tens milers de productes amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercore, preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
5 minuts i seran 3 quarts de 10. Obrim el temps que dediquem cada dilluns al món de l'acció social, la immigració, món sense fronteres, amb Àngel Miret. Àngel, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, bona hora.
Comencem parlant d'un llibre. Avui parlarem en alguns dels nostres temes de llibres, el llibre Valors tous en temps d'ús, que s'ha presentat, o que es presentarà.
Que s'ha presentat.
S'ha presentat ja, sí, presentat sí, perdó. Ja.
Però és molt interessant, això, perquè a vegades parlem de la joventut amb una mica de... Bé, com si fossin una mica irresponsables, com si, en fi, des de la perspectiva de la gent més gran, doncs ens sembla allò tan clàssic de que, ai, la joventut en els meus temps, això és una cosa eterna. Ja ho deien els historiadors romans, quan parlaven de la joventut ja deien el mateix, re, la joventut actual, en fi, sembla que és un clàssic. Trobar que sempre la gent jove, doncs, no sé, és menys que la nostra, cadascú té la seva generació. Bé, aquest llibre és un llibre que està fet des de la càtedra de lideratge i governança d'ESADE i la Fundació Lluís Carulla, i l'estudi que presenta en definitiva el llibre és correspon a l'enquesta europea de valors que s'està fent des de l'any 81. Aleshores, el que voldria jo és remarcar quines són els trets tendencials que mostra l'estudi a Catalunya. Fixem-nos, en tot cas no els marcaré tots, sinó només uns quants. Una cosa interessant és que els joves volen viure amb autenticitat. És a dir, això que segurament les formes no són el que més es valora avui en dia, sinó que aquesta joventut el que vol és ser autèntic. Valoren molt, no tant les institucions... Abans, doncs, podia ser l'exèrcit, o el govern, o els polítics, o la mateixa església, i en aquest moment valoren molt més l'autoritat més que el poder. Algun dia ens hi hem referit, i això és a dir, l'autoritat es guanya, el poder es té, i l'autoritat es guanya. Això és una de les tendències. També l'altra és que realment es dona molta importància a l'igualtat de gènere, però encara és veritat que els joves reconeixen que encara en la pràctica això no és ben bé així. És a dir, tots estan d'acord en que home i dona han de tenir, per exemple, càrregues familiars similars, però reconeixen que ni ells mateixos apliquen aquesta igualtat. Una cosa molt important és el que fa referència a la seva relació amb el món del treball. El treball és important, però volen fer-lo compatible amb altres aspectes vitals. Per exemple, amb el lleure... amb el fet de disposar de temps per les relacions amb els altres, amb la família. Per tant, aquell valor una mica que des de potser altres perspectives era allò del treball, guanyar-se la vida i tal, sí, però amb matisos. És a dir, el treball no pot absorbir la meva vida. S'associen força, però de manera passiva. És a dir, paguen la quota d'un sindicat, d'un club esportiu... però això no pressuposa que hi vulguin participar de forma activa. Per tant, diguem-ne, és un augment de l'associacionisme, però passiu. Una cosa important, també, que se'n parla molt, no hi ha desafecció per la política. Els joves tenen tant o més interès per la política que la gent gran, i en qualsevol cas, sempre més que en edicions anteriors del mateix estudi. El que hi ha és una gran desafecció pels polítics, pels personatges, per les persones que encarnen en aquest moment la representació del que se'n diu la vida política, però no per la política. Des del punt de vista nacional, creix clarament el sentiment de pertinença nacional a Catalunya. I d'aquesta mateixa manera, en aquest mateix paquet, es diu que el model autonòmic espanyol no té sentit. Un 45% dels joves, en aquesta mateixa línia política, aposta per la votaria a favor de la independència de Catalunya. Valoren molt la democràcia, però sobretot la democràcia no tant des d'una perspectiva formal, sinó de participació. Malgrat que, com hem vist, i això són les paradoxes també de la gent jove, no són gaire participatius des del punt de vista estricte. Malauradament hi ha un sentiment d'excés de presència d'immigrants, dic malauradament, perquè sobretot no és tant des d'una perspectiva cultural o de temor, sinó perquè entenen que aquesta... accés de nombre d'immigrants, presenta cap a ells una competència en determinats nínxols laborals. És a dir, s'interpreta més d'un punt de vista molt pràctic, no tant potser com la gent més gran, que té un rebuig de determinades formes de presentació física, de llengua, de cultura, de religió, sinó perquè entenen que això els hi suposa una competència en l'àmbit laboral. I apareixen noves formes de religiositat. no vinculades a fórmules, diguem-ne, de religió institucionalitzada, sinó que hi ha un creixement de l'espiritualitat personal o individual, no vinculada a estructures. Sí, entre els perills, per exemple, que això en fa alguns dels estudiosos ho remarquen, hi ha un dels riscos d'aquest estudi és que la joventut és molt allò del carpe diem, o sigui, viu el dia, sabeu allò...
Sí, sí, aprofita el dia, viu el
moment, no te'n preocupis massa de tal. I l'altre risc d'aquest estudi, serien els dos riscos més importants, serien un és el carpe diem i l'altre és una mica el de la irresponsabilitat. No tant des del punt de vista que podríem entendre com a de llenguatge clàssic, sinó que allò que no m'afecta a mi directament no m'interessa, no m'importa massa,
Doncs un llibre molt interessant que ja fa un cert temps que es va presentar. Sí,
es va presentar el mes de febrer d'aquest any, concretament.
Valors tous en temps d'ús.
Sí, el llibre, el títol ja és prou expressiu. Evidentment, els valors són tous, és evident, i els temps són durs, i no cal que, si el mes de febrer eren durs, uns mesos després els temps són encara més durs.
Em sembla especialment interessant, Àngel, algunes dades sobre com veuen els joves la política, els valors, l'espiritualitat, que de vegades les teníem una mica fins i tot estereotipades, no? Sí. Això, els joves passen de política, doncs no, va més.
Efectivament. El que passa que volen unes fórmules de participació i de visió del món polític molt diferents a les que en aquest moment estan damunt de la taula.
També ho hem vist amb els indignats i amb altres moviments doncs, crítics amb el sistema actual.
Efectivament, no són més que puntes d'iceberg d'una situació, diguem-ne, que s'està nodrint dins de la societat, no solament amb la gent jove, Ignasi, sinó també amb altres... Penseu que quan va començar el moviment dels indignats, segurament després va derivar una mica, recordareu a la plaça Catalunya la quantitat de persones, per exemple, jubilades que hi havia. Era fàcil veure persones grans, persones jubilades, presents en aquella estada. Després segurament les coses han derivat, perquè del moviment hi van sorgir doncs, algunes estratègies ja molt vinculades als grups antisistemes, anarquistes, etc. Però en un primer moment era l'iceberg d'una situació que està bullint en el si de la societat.
Canviem de qüestió. El govern descobreix 3.200 pisos buits. Pisos protegits buits, vaja.
Sí,
aquestes... N'hi ha més de buits, segurament.
Sí, això és una cosa inexplicable. És una cosa inexplicable, jo per això ho porto aquí, no tant amb ànim de crítica, que també... sinó perquè, novament, això ens deixa estupefactes davant d'algunes accions de govern. És a dir, el conseller de Territori, Lluís Recoder, ha posat damunt la taula la realitat de que existeixen una tercera part o una quarta part, no recordo exactament, ara dels pisos que té socials la pròpia Generalitat, el seu propi departament, estan buits. És a dir, mentre tenim milers de famílies desnonades... I milers de joves que volen independitzar-se, de gent que necessita un habitatge en condicions, gent gran, que a vegades ja tenen habitatge, però necessiten un habitatge doncs, acondicionat, ens trobem que hi ha 3.264 pisos buits. Una cosa absolutament sorprenent. Certament, no és una desídia pura, és veritat que hi ha situacions, diguem-ne, que cal afrontar, però és incomprensible que no s'hagin posat fins ara remei a les situacions que produeixen aquests pisos. És veritat, insisteixo, que no tot és decidir. Els bancs a vegades no donen crèdits per aquests pisos. És veritat que a vegades tots els sortejos dels pisos socials després, quan a una persona li toca, doncs no li agrada el barri o no li agrada el tipus de pis i, per tant, en renuncien. És a dir, que el tema és feixuc. En aquest sentit, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, vinculada al departament del conseller Recoder, proposa quatre mesures per poder fer possible que en uns pocs mesos aquests pisos estiguin tots ocupats. Una és reajustar els preus. Resulta que era curiós, però el mercat ha estat clarament a la baixa en els darrers mesos i temps, mentre que com que l'Agència d'Habitatges de Catalunya es mou per uns mòduls reglamentats, resulta que en algun moment donat hi havia algunes rendes mensuals de lloguers per pisos en protecció oficial que eren més cars, fins i tot que els del mercat lliure, amb la qual cosa l'assumpte no tenia ni cap ni peus. L'altra qüestió és reconvertir el règim de compra-venta a lloguer amb opció de compra. Aquesta és una opció interessant. L'altre dia vam parlar, Ignasi, d'algunes opcions encara més originals, que segurament jo m'agradaria que el departament estudiés en el futur, però en qualsevol cas passem del lloguer o la compra al lloguer amb opció de compra, amb la qual cosa un, de moment, pot començar a pagar una quantitat més baixa i si realment se senta en aquell espai, en aquell territori, en aquell barri, després pot optar per una compra. Després s'aposta per un règim permanent de convocatòries obertes, és a dir, que estigui permanentment obert el circuit de demanda, oferta i demanda, i finalment per instal·lar oficines de difusió permanents, una cosa tan senzilla que ja fa el mercat privat. És a dir, fins ara només hi havia un dia de jornada a portes obertes i en aquest moment el que es pretén és que hi hagi oficines comercials, pisos, mostres, etc. És a dir, el que en definitiva el que fa el mercat privat. En fi, amb això no vull dir més de que, vaja, que és d'aquelles coses que no entenem al final que els ciutadans ens empipem.
Cal resoldre aquesta situació,
sí,
aquest problema.
Pensem, Ignasi, que actualment hi ha cada dia 21 desnonaments a Catalunya i que està creixent aquesta xifra, i l'any passat sols es van produir prop de 100.000 desnonaments a tota Catalunya. És a dir, gent, desnonaments, vol dir allò, gent que no pot pagar la hipoteca, i que, doncs bé, al final doncs, en fi, es produeix un llançament judicial, alguns d'aquests amb molt escàndol, són aquests que potser els oients recordaran, amb policia, indignats o no indignats, senzillament veïns oposant-se al desnonament, famílies amb criatures al carrer... Bé, doncs aquesta és una qüestió que el govern farà molt bé de plantejar.
Sí, perquè els pisos protegits són perquè tinguin una sortida social i,
home,
i no poden estar buits. Inacceptable.
A més, els pisos protegits, vull recordar una cosa, perquè a vegades això encara no tenim ben bé la mentalitat aquella del contribuent. Són pisos de tots, no són pisos del govern, són pisos comprats amb recursos de tots els ciutadans, de tots i cadascú de nosaltres, dels que estem en aquest estudi, dels que ens escolten, dels que passen per davant. Són pisos de tots i, per tant, el que el gestiona, el govern, que no és titular, sinó que és el gestor, té l'obligació de fer-ho adequadament.
Canviem novament de tema. El projecte Apadrinar un avi de Càritas Banyoles ha estat el guanyador d'un dels premis Banyolí de l'any. Una notícia local de Banyoles, la capital del Pla de l'Estany, però que ens interpel·la i que ens fa pensar una vegada més en la gran feina de Càritas.
Sí, veritablement, Càritas, jo no em cansaré d'elogiar la tasca que fa. Sempre explico allò de que jo durant uns anys em vaig dedicar una mica al tema fiscal i recordo perfectament quants clients tenia, agnòstics o gent inclús atea, però que a l'hora de posar la creueta em deien, bé, si això d'anar per Càritas, posi-m'ho a l'Església. Si és per altres qüestions de l'Església, no. I bé, i per tant hi havia gent que si quedava convençuda que una part dels seus recursos anaven a Càritas, doncs ens donava l'oportunitat de posar la creueta a favor de l'Església. Bé, doncs aquesta és una iniciativa molt interessant de Càritas Diocesana de Girona, que en aquest moment s'està duent a terme a Banyoles, a Girona, a Palamós, a Salt i encara algun altre poble, i consisteix en el següent, en què les escoles d'EGB i de cicles formatius es relacionen amb determinades residències d'avis, de manera que els nens i els nenes i els joves fan unes visites setmanals, quinzenals, individualment o per parelles, amb determinades persones a qui dediquen una estona de conversa, de passeig, d'activitats, o sigui, de fer coses conjuntament. Això, que ara des d'aquí pot semblar una cosa molt senzilleta, en aquest moment abasta ja 253 joves i 25 centres formatius i 15 centres residencials de persones grans. És una experiència magnífica, una experiència de solidaritat, una experiència que junta la gent gran amb la gent jove i l'enriquiment que això provoca en ambdós. I, per tant, en fi, des d'aquí doncs, donem bones notícies sempre que podem i aquesta en seria una altra. És una iniciativa interessant que seria bo que Càritas mirés de... Càritas i altres entitats poguessin extendre'n al conjunt del territori. Pensem que hi ha molta gent gran que se sent sola, que estan en residències, en fi, la vida és una mica monòtona a les residències, tot allò que sigui trencar i obrir relacions doncs, sempre és benvingut.
El projecte Padrinar un avi de Càritas Diocesana de Girona, Premi Banyolí de l'any. I últim tema que tractem avui amb Àngel Miret, aquí a Món sense Fronteres, en el primer cafè de Ràdio Estel, el Pacte Nacional per a la Inclusió i l'Erradicació de la Pobresa. També un tema que precisament el mateix director de Càritas Barcelona, Jordi Ruglà, destacava com un dels grans reptes fer aquest pacte.
Sí, però com que m'has dit que és l'últim, ara faré una mica de trampes.
Doncs endavant.
I en diré un de penúltim.
Doncs fem els dos últims, ràpid, sí.
Que és la presentació del llibre La família institució de la vida del catedràtic de filosofia del dret Ignacio Sánchez Cámara. Crec que és interessant, malgrat que els oients que segueixen aquest programa saben que jo no sóc precisament un entusiasta de la COPE, i aquest és un senyor i un catedràtic que és col·laborador del programa La Linterna, que tants disgustos ens ha donat, però El llibre el presenta el Jesús Maria Silva, que és un catedràtic i bon amic i president de l'Associació Duran i Bas de Juristes Cristians de Catalunya. Per tant, qui vulgui anar-hi, el dissabte 8 d'octubre, 11:45, a l'Aula Magna de la Universitat Abat Oliva, al carrer Bellesguard 30.
Molt bé, aquí a Barcelona. I això de l'últim tema, ràpidament...
Ràpidíssimament. Jo, senzillament, crec que és interessant el Pacte Nacional per la Inclusió Social i l'Erradicació de la Pobresa. Però crec que és un esforç que no ha de pivotar, i això és el que vull dir, només des de l'espatlla del govern, sinó que ha de ser un esforç de tota la societat. De tots i cadascun de nosaltres tenim un paper en aquesta lluita contra la pobresa.
Ho deixem obert i en parlarem un altre dia. Gràcies, Àngel Miret. Bon dia. Fins dilluns vinent.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Al càmping, al cotxe, a la platja, a l'iPod, a casa i ara també a la xarxa. Si ets de Ràdio Estel, busca'ns a les xarxes socials. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. T'acompanyem on vulguis i com vulguis. Segueix-nos i no perdis cap fil. Ràdio Estel, t'acompanya, t'agrada.
Si et diuen que tens una oferta de llet Hipercor a 75 cèntims, és millor.
Però si a més la segona unitat et surt a meitat de preu per només 38 cèntims, és hipermillor.
Sobretot si saps que fins al dia 12 hi ha milers de productes més amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor. Preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem ara els continguts principals inclosos en l'últim número de la revista Vida Nueva, l'edició que porta la data d'aquest dissabte 1 d'octubre. Ens comenta aquests temes més importants des de la redacció de Vida Nueva, José Luis Celada. José Luis, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé, què ens ofereix Vida Nueva en aquest número?
Doncs bé, com no podia ser d'una altra manera, donem una informació molt àmplia sobre la visita del Papa a la seva pàtria, Alemanya, i, diguem-ne, surt a portada una foto de la seva intervenció al Reichstag, diem, servit al derecho i combatit la injustícia, que va ser, diguem-ne, una miqueta el missatge central que els hi va dir als polítics alemanys, no? A més, destaquem les pàgines centrals de la nostra revista, del pliego dedicat a l'Església i a les independències llatinoamericanes, ara que estan a punt de concloure aquests dos anys de celebracions dels bicentenaris de molts països d'aquell continent. Hi ha també un reportatge sobre la catequesi, ara que comencen les activitats parroquials entorn a la catequesi d'una parròquia d'aquí a Madrid, en la que es configura molt la col·laboració entre les famílies i els catequistes per allò d'iniciar la iniciació cristiana dels nens, no? Titulem La primera comunió no és solo para niños, no? Això també és una responsabilitat dels pares de la mateixa família. Hi ha també una entrevista amb el director el responsable d'Educació, Cultura i Universitats de la Conferència Episcopal de Colòmbia, amb el franciscà Héctor Lugo, que entre altres coses diu, per exemple, que ara mateix, en aquest moment actual, consumim molta cultura, però no pas produïm pensament, no? Que, diguem-ne, que estem vivint encara de les glòries del passat, que diu ell, no? I a més, doncs, hi ha moltes més coses, com les inauguracions de curs de moltes universitats catòliques, entre altres la Universitat Pontifícia de Salamanca, la Universitat de la Conferència Episcopal, amb el relleu del nou rector, la presa de possessió de l'Àngel Galindo com nou rector d'aquesta universitat. També un reportatge cultura sobre Catalunya Sacra, que és aquesta iniciativa de les diòcesis catalanes i el turisme en el sentit de crear rutes que vagin de les grans catedrals a les petites esglésies rurals, no?, perquè la gent coneixi més el patrimoni religiós de Catalunya, i moltes més coses, però aquestes potser són les més destacades, no?
Aquests i altres temes inclosos en el número que porta la data d'aquest dissabte 1 d'octubre de la revista Vida Nueva. Es pot trobar més informació a vidanueva.es, on també hi ha dades sobre les subscripcions. I, en tot cas, ens pots recordar el telèfon, José Luis, per demanar informació sobre
subscripcions? Sí, com no. Podeu trucar amb tota confiança al 91 422 6240.
També recordem que Villanueva es pot trobar en alguna llibreria religiosa. Gràcies, José Luis, bon dia i fins dilluns vinent.
Gràcies a vosaltres, que tingueu bona setmana. Adéu-siau.
Que tingueu bon dia, amics oients. Fins demà a les 8. Que vagi bé.
Ràdio Estel.